Dos minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui obrim plana per parlar de dones i literatura i ho fem acompanyades d'una de les escriptores més reconegudes del panorama literari català internacional. Ella és ni més ni menys que Eva Baltasar, escriptora, poeta i, atenció, la primera dona en aconseguir arribar a la final dels Premis Literaris Booker Prize d'aquest 2023 amb la seva novel·la Boulder. Què sent la nostra convidada d'avui després d'haver-se convertit en la primera persona que ha aconseguit fer arribar una novel·la originalment escrita en català en uns premis com aquests? El fet que la primera persona en aconseguir-ho sigui una dona és motiu de celebració? Com veu Eva Baltasar el món de la literatura a dia d'avui? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora l'escriptora i poeta Eva Baltasar. Eva, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Abans de res, ja ho dèiem, moltíssimes felicitats per arribar a la final d'uns premis com aquests, que això no passa cada dia.
Moltes gràcies.
Què se sent en ser la primera persona, i en aquest cas dona, que fa arribar una novel·la escrita, com dèiem, originalment en català en uns reconeixements com aquests?
Bé, molta alegria per una banda i agraïment per l'altra també, no? I en el moment en què em van dir que estava a la long list, a la llista llarga, i en aquell moment em van venir al cap totes les persones que m'havien anat acompanyant al llarg del procés d'edició i de publicació del Boulder, no? Començant per la Maria Boigues, la meva editora de Club Editor, la traductora, la Júlia Sánchez, els meus editors en anglès i després doncs lectors, llibreters que l'han recomanat, és a dir, moltíssima correcció, actors, impressors, hi ha moltíssima gent implicada. Doncs un agraïment al final per la vida, diria jo.
Perquè, clar, com reps aquesta notícia?
A través d'un correu electrònic de la meva editorial en anglès. Sí, millor un correu electrònic, però els meus coneixements d'anglès, si m'haguessin trucat, els hagués fet repetir 4 o 5 vegades, no? El correu, m'ho vaig poder llegir amb calma i dir, ostres.
T'ho esperaves?
No, gens. No sabia ni que existia aquest premi, la veritat. No estic gaire al dia.
Doncs déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eva, estem escoltant de fons la cançó que has escollit per presentar-te. En aquest cas, t'has decidit per Primavera, la recomposició de les 4 estacions de Vivaldi, en aquest cas elaborada pel compositor Max Richter. Aquesta podria ser perfectament la banda sonora d'Eva Baltasar quan escriu?
Sí, podria ser-ho en alguns moments. De fet, ho ha estat en alguns moments. Sí, tinc una banda sonora composada per coses molt diverses, però ha estat és un dels compositors que m'estan acompanyant actualment.
Ara en parlarem de tot plegat, però quin és per tu el millor context per escriure? Necessites silenci? Utilitzes la música? Necessites llum natural?
Soledat. És el primer que necessito, estar sola. Després, m'és igual on. Puc fer-ho a casa meva, a casa la meva parella, puc fer-ho a qualsevol lloc, però necessito estar sola. La llum, m'és igual, Jo moltes vegades em llevo, tinc un horari molt monàstic, i a vegades em llevo i de 5 a 7 escric molt bé a la meva tauleta amb un llum de taula i no hi ha llum natural, però també puc fer-ho, no sé, sóc molt, molt adaptable, però la soledat i tenir un temps, no allò que deia la Virginia Woolf d'una habitació pròpia, jo per mi seria més aviat un temps propi, saber que puc comptar com a mínim amb 2 o 3 hores de tranquil·litat, si no ja no m'hi puc ni posar.
Va, fa un moment dèiem que la nostra convidada d'avui és poeta i escriptora i una de les dones més reconegudes del panorama literari català i art també internacional. Explica'ns una mica com recordes els teus inicis en el món de l'escriptura. Com recordes tot plegat?
Jo recordo que tenia 3 anyets i vaig començar a escriure.
3 anyets?
Sí, abans dels 3 anyets ja feia veure que escrivia, omplia fulls amb gargots, no? I això m'ho explicava el meu avi, que ja no hi és. I sí, des de sempre havia portat, durant la infància i l'adolescència, allò un diari personal. Cap als 18 anys vaig començar a escriure poesia i vaig estar 10 anys escrivint i llançant molta, molta, molta poesia. Fins que als 28, doncs, un dels poemaris que vaig escriure, un poemari amorós, doncs, va guanyar un premi, Miquel de Palol, de Girona, i es va publicar, i a partir de llavors vaig començar a publicar poesia. I no va ser fins al cap de 10 anys més que vaig començar a publicar narrativa.
Per tant, podríem dir que dedicar-te a l'escriptura, a la literatura, és una vocació total, no?, en el teu cas?
Sí, 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 sí. Jo visc i em sento viva i sento que estic vivint una vida amb sentit, sobretot quan escric.
Ja que parlem dels teus inicis com a poeta, i de fet ens explicaves que vas debutar amb Laia, no?, un poemari amorós format per 20 poemes plens d'optimisme adreçats a una dona, inspirats en la poesia de Miquel Martí Pol i Maria Mercè Marçal, que a més també ens ho explicaves, va guanyar el premi Miquel de Palol. Quin gran debut, no?
Sí, 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 també va ser inesperat.
Va ser inesperat,
Sí, sí, també. Jo, mira, simplement estava acostumada a escriure i cremar-ho tot, que en aquella època vivia pagès i tenia una llar de foc i ho cremava tot, però aquest poemari era un poemari morós, em va fer il·lusió regalar-li a la dona que m'estimava en aquell moment, i vaig decidir presentar-lo un premi pensant, mira, si el guanyo, doncs es publicarà i li podré regalar en forma de llibre. I la bona aventura va fer que així fos realment. Sí.
Clar, ara dèiem que Laia vas debutar, no, com a poeta amb Laia, però entenc que abans havies escrit altres poemes.
Molts.
I ens deies que algunes coses les havies... Ara no tens res?
No tinc res inèdit.
No? I recordes el primer, per exemple, que vas escriure i que no has arribat a publicar mai? En tens d'aquests?
No, recordo per res. Estic molt mala memòria, per tant, que per mi em va molt bé, perquè si hagués de recordar-ho tot, crec que em tornaria boja.
Com ha canviat la poesia d'Eva Baltasar des de que vas publicar el primer poemari fins ara?
Moltíssim, diria jo. Jo ja no m'hi reconec en els primers poemaris. S'ha anat tornant... Bé, van evolucionant cap a una mena de barroquisme d'imatges, no? I la cosa ja s'anava cap a la prosa. Recordo l'últim poemari, crec que va ser Invertida, que parlant amb els meus editors a Lleonard Montaner em deien: ostres, que gairebé ens fa... haurem de fer créixer una mica el format del llibre, perquè en el format tradicional de llibre de poesia els versos quedaven tots tallats perquè eren llarguíssims, no? Ja s'anava una mica cap a la prosa. I ara, tot i que escric narrativa, per mi, clar, i el treball amb el llenguatge segueix sent un treball poètic. Per mi, per tant, la poesia allà dins hi és, no? Llavors, fixa't si ha evolucionat, que ara ja passa com per narrativa i tot, diríem, no? Sense ser prosa poètica, sent narrativa. Però jo no sento haver abandonat mai la poesia, perquè el meu treball amb el llenguatge és sempre aquest, de buscar el ritme, la musicalitat, no? Aquest estimar-lo, aquest treballar molt amb les imatges.
La millor poesia és aquella que es fa des del més pur sentiment? O una cosa no té res a veure amb l'altra?
Jo no sé quina és la millor poesia. No, tinc molt... No sabria jutjar quina és la millor poesia. I menys parlant de la meva, O sigui, ja dels altres encara. Jo, per exemple, jo llegeixo Hölderlin i sento que allò és poesia. I no sé si hi ha puresa de sentiment, i vull pensar que sí. A mi m'arriba que sí.
Clar, si seguim avançant en el temps, i ja que estem parlant de poesia amb Eva Baltasar, hem de fer menció de Nushil, un llibre de 20 poemes que responen a 20 nus femenins del pintor Egon Schiele, i que la nostra convidada d'avui va publicar a finals de l'any 2021, si no tinc entès malament. Explica'n una mica com neix aquesta idea de crear aquest Nushil.
Sí, a mi Egon Schiele és un pintor que ja feia molts anys que m'interessava, i un dia, pensant en fer un poemari molt diferent al que venia fent, que era com més intimista i més confessional, doncs vaig decidir escollir 20 retrats, 20 nus de 20 dones diferents d'Egon Schiele, que jo veia que podien ser com protagonistes de novel·les meves, no? Veia aquests personatges una mica limítrofes, descarnats, escorxats, i oferir la meva mirada poètica d'aquests quadres. Per tant, doncs, són poemes que ja no són una descripció del quadre, ja se'n van una mica més enllà, cap a paisatges potser més meus. És un poemari que comença potser més carnal i acaba ja amb una vessant una mica més mística, i bé, va ser una manera d'experiment que va culminar en aquest poemari molt, molt ben editat. M'ha ajudat moltíssim l'Aina Bonet de Club Editor, també, i bé, és el darrer poemari que tinc, el més diferent de tots, i és amb el que ara mateix m'hi sento més identificada. Tinc aquesta tendència a identificar-me més amb les coses més recents, no? Potser és habitual, però a mi em passa així.
Eva, de fet, entenc que aconseguir una feina com aquesta, un poemari com aquest, no deu ser pas tasca fàcil, no? Imagino.
Mira, jo no sabia que sortiria el poemari, realment no. Jo vaig començar a escriure, i moltes vegades em passa així, eh? Vaig començar a escriure, a més va ser un procés llarg d'escriptura, d'uns quants anys, perquè va coincidir, va ser paral·lel a l'escriptura, del tríptic, no? Uh-huh. Vaig començar, es va escriure en dos grans moments, eh? No és que de dia fes narrativa i de tarda fes poesia, però sí que en començar a escriure el Permagel vaig començar aquest poemari, i molt cap al final, quan estava acabant el Mamut, va haver un moment en què em va costar molt escriure, perquè el meu pare va patir un accident, va estar ingressat molts dies entre la vida i la mort, i no podia escriure narrativa, i em vaig concentrar en acabar aquest poemari. I mira, va anar així, eh? Els projectes jo els visc com a... No tinc una meta d'entrega, més tinc la sort de poder treballar en club editor, que tampoc és que em posin mai una data límit, no? I això es respecta molt els meus tempos i m'ho fa molt, molt fàcil, molt agradable.
Quina era la visió d'aquest pintor d'Egon Schiele? Com representava ell, per exemple, la figura del cos d'una dona?
Mira, jo abans he comentat que eren bé, les models eren prostitutes del moment, eren les dones que es prestaven a posar despullades o semidespullades, no? I llavors a mi el que m'interessava és aquest, eren com figures com molt realment molt descarnades, no? A mi no em deixaven, no em deixen indiferent. Uh-huh. És com una bèstia que l'han dut a l'escorxador, no? I veus de cop i volta aquell retrat, i alhora per mi hi ha una gran tendresa en la mirada d'Egon Schiele. Potser no és, no seria així, però els meus ulls hi veuen alhora un gran descarnament i una gran tendresa.
Crear aquest poemari ha marcat la resta de la teva carrera? És a dir, m'explico, la teva feina d'anàlisi, d'intentar entendre tant el cos d'una dona, en aquest cas a través de les pintures d'Egon Schiele, es veu reflexada la resta de les teves publicacions?
Jo crec que és un interès meu, que ja m'ha acompanyat des del principi, no? Jo crec que tots, escriptors i no escriptors, poetes i no poetes, tenim aquells interessos que ens acompanyen al llarg de la vida, doncs que alguns evolucionen, d'altres potser moren un dia, no? I d'altres doncs segueixen allà. I aquest interès pel cos de la dona, en aquest cas, perquè jo em sento dona i em poso molt fàcil i m'emmirallo a mi mateixa, doncs ja era present a la meva poesia, és present a la narrativa, i jo crec que el poema Mari d'Egon Schiele és una mostra més d'això, no? D'aquest interès, de com ens relacionem amb el món a través del propi cos, de l'estranyesa que de vegades suposa el propi cos, també evitar aquest temple, no? Que tractem i maltractem tantíssim.
Si seguim avançant en el temps, de la poesia fas el gran salt al gènere de la novel·la, realment no fas el salt, perquè ara ens explicaves que mentre escrivies aquest Egon Schiele ho vas fer en dos moments, no? Durant l'escriptura de Permagel, el primer d'aquest tríptic de novel·les, i després durant el tancament de Mamut. Tot i això, no passes una mica de la poesia a la novel·la i decideixes apostar-ho tot per aquest nou format, publicant un tríptic de novel·les. Comences amb Permagel, ara ho dèiem, l'any 2018, continues amb Boulder, que publiques el 2020, i finalitzes amb Mamut l'any passat, el 2022. I pel mig de tot plegat, esclata una pandèmia.
Sí, de fet el Boulder va ser, anava a dir molt bonic, va ser divertit, perquè va sortir el dia abans que ens confinessin, no?
Ostres, era un llibre, quina casualitat.
Ha fet un... Mira, jo com que no em preocupo de les coses, jo visc en l'acceptació perpètua, com una monja. Sí, doncs això, doncs sí. Ha de ser així, i vaig confiar moltíssim, i és un llibre que igualment a través de llibreries obertes va arribar a molts lectors, i que ha fet el seu viatge. De fet, el llibre narra el viatge d'una protagonista, no? Amb aquest vaixell que va a la porta de Chiloé fins a Islàndia, i el viatge ha seguit, passada la pandèmia, doncs mira, i fa una setmana doncs érem a Londres en aquesta celebració de la literatura, que era el Booker Internacional.
I Déu-n'hi-do, en quin moment decideixes apostar per la narrativa de ficció?
Sí, en el moment en què em va atrapar una veu. Jo vaig començar a escriure el Permagel arran d'un exercici que em va manar una psicòloga. Tenia, en aquell moment creia que tenia problemes existencials i no tenia amigues, i vaig dir, mira, aniré a una terapeuta a veure si li puc explicar. I em va dir, ostres, després d'una primera sessió em va dir, et veig molt desestructurada, mira, aniria molt bé si anis a casa i en quatre pàgines escrivissis la teva biografia. Jo vaig començar a fer-ho. I vaig veure de seguida que començava a fabular. A veure... Vaig començar a introduir petites anècdotes que eren mentides, no? Doncs com per fer més interessant la lectura per mi mateixa, per la psicòloga, fins que em vaig adonar que allò no tenia cap mena de sentit, i per una qüestió d'honestedat, no? I de respecte també per una professional, vaig decidir aturant allà. Però aquella veu que començava a ficcionar a partir de la meva pròpia vida em va interessar molt, em va seduir, i vaig dir, mira, a veure on em porta, potser seran quatre pàgines, potser seran 10, potser seran 100, i va acabar sent una novel·la. Llavors, clar, va ser un procés d'escriptura en el qual vaig acabar coneixent una dona, que era la protagonista, que no sóc jo, no? I que va acabar sent una companyia molt bona i molt important per mi al llarg de tots aquests mesos, no? I en acabar-lo vaig decidir, doncs, home, que jo volia més. Jo estava interessada en conèixer altres possibles dones a través de la literatura i va ser el moment en què vaig decidir, no? Vaig tenir una revelació i vaig dir, mira, ja està, en faré tres, no? faré un tríptic, així estaré acompanyada, ben acompanyada durant uns quants anys encara, i va sorgir així.
Clar, fa un moment parlàvem d'aquests tres títols que conformen el tríptic, unes obres que, i ara ens ho deies, ens expliquen històries diferents, però tenen, podríem dir, un denominador comú, que és la dona com a màxima protagonista, no?
Sí, són tres dones, les tres en primera persona, una veu molt, molt intimista, no?, que et parla aquí l'orella, que expliquen una mica la seva vida. Ja et dic, jo m'ho vaig posar... A veure, jo crec que el tema, tot i que hi ha fils que recorren el tríptic, no?, la maternitat, per exemple, se n'ha parlat molt, sí, n'és un... Però jo crec que el tema de fons és la incomoditat. Són tres dones que viuen en incomoditat en la societat que hem acabat creant entre tots i totes, ni sabem com. Llavors, per això, lectors, tinc tant lectors com lectores que se senten, que els hi ressona molt, no? Perquè són dones que jo vull pensar que sí, que transiten una mica per aquests límits, no?, amb aquesta incomoditat, però que tenen una mirada que vull pensar que és lúcida sobre allò que els envolta, i llavors van compartint amb el lector, doncs, les seves reflexions, allò que els hi passa, i sí que veig que, bueno, per mi seria el tema central, aquest evitar amb incomoditat i aquest viure en la intempèrie que hem acabat creant.
Quant d'Eva Baltasar hi ha en totes elles?
Crec que molt. Molt, moltíssim. No, és a dir, no estic relatant la meva vida, sí que parteixo de paisatges de la meva pròpia vida, a l'hora d'escriure. En el cas de la protagonista de Permagel, era una dona que, una noia jove que vivia rellogant habitacions en un barri de l'Eixample de Barcelona, i és una cosa que quan tenia 18 anys havia fet. O en el cas de Boulder, aquest viatge al mar de Chiloé, doncs va ser un viatge que jo vaig fer quan tenia 20 anys, també molt joveneta, però bé, jo no em vaig quedar a viure en el vaixell, jo van ser 48 hores de temporal, i em vaig tenir prou. I en el cas de Mamut, que és una dona que deixa Barcelona i se'n va cap a una zona rural, i ho vaig fer també amb 26 anys i una filleta de dos, doncs me'n vaig deixar Barcelona, la feina, el pis, tot, i me'n vaig anar a viure en una masia molt aïllada, en una zona del Berguedà, no? Llavors, a partir d'aquí ja fabulo, però sí que és cert que m'ho poso molt fàcil, i per això les protagonistes són dones, per això la protagonista de Permagel té una germana, doncs perquè jo també tinc una germana, si hagués tingut un germà m'ho hagués posat molt fàcil també, no? I hagués estat un germà, perquè el que m'interessa ben bé no és parlar d'això, sinó parlar de totes aquestes incomoditats, que crec que són universals ara mateix.
Clar, i ara ens parlaves que alguns dels temes que trobem en aquest tríptic és, per exemple, el de la maternitat, en aquest cas el de la no maternitat. Quins altres temes pretens visibilitzar a través d'aquestes novel·les?
Mira, jo com a pretendre no pretenc res. Jo escric la història, trobo aquesta veu que sí que em sedueix i que em porta a explicar una història, i llavors, a posteriori, quan m'adono que, ostres, que sí que hi ha llocs comuns, no?, que sí que hi ha temes que em van perseguint. La maternitat o aquelles cares potser més incòmodes i més fosques del que podria ser la maternitat, m'interessen. M'interessen les cares fosques en general de tots els personatges. És a dir, jo crec que tots tenim una cara lluminosa i una més fosca, i la lluminosa és la que ve, la més còmoda, la que ens agrada ensenyar, amb la que ens sentim bé, però aquelles parts més fosques, que a mi com a lectora són les que m'interessa trobar en els llibres, doncs com a escriptora també, i trobo que l'exercici d'escriure i anar a explorar les parts aquestes més fosques dels personatges fan que jo també pugui aprofundir en les meves mateixes, per tant, hi ha també tot un exercici d'autoconeixement important. I després, la soledat com a espai d'autoconeixement, ja que estem en aquesta vida, que encara que visquem 100 anys ens semblarà curta, doncs realment connectar amb nosaltres per veure com la volem viure, quin sentit li volem donar, de quins volem acompanyar, què volem fer, això, per conèixer-nos a nosaltres mateixos, jo crec que si no passa per la soledat no hi ha manera.
De fet, parlàvem d'aquests temes, no?, de la maternitat, fins i tot les protagonistes són homosexuals, no?, i es parla obertament també del sexe. Aquesta incomoditat és perquè encara són temes tabús a la nostra societat?
Jo no crec que per elles això sigui una incomoditat. És a dir, elles abans deien són dones perquè jo em sento dona, i jo crec que són lesbianes perquè em sento lesbiana ara mateix, i llavors ho he mostrat així. Jo em veig una mica com un símptoma de la meva època. És a dir, jo he pogut viure la meva sexualitat amb tota naturalitat, sense haver tingut mai cap problema, sent molt conscient de que això és així perquè darrere meu doncs, hi ha hagut moltes dones i molts homes també que han lluitat perquè això pugui ser així. Per tant, ara, per mi, aquest no és el tema de la, no és el tema de la novel·la, no? Són dones que, bueno, és una de les seves característiques com podria ser una altra. Si jo em sentís heterosexual, elles segurament serien heterosexuals, les novel·les canviarien una mica, però en essència aquesta incomoditat crec que seria bastant la mateixa.
T'has trobat amb dones lectores que t'han escrit després de llegir-se la novel·la i t'han dit gràcies per parlar obertament d'aquests temes?
Mira, jo em trobo amb dones lectores, sobretot en clubs de lectura, on la ràtio és de 10 dones per un home, acostuma a ser així. No, vull pensar que els homes també llegeixen, però potser ho comparteixen menys en clubs, no ho sé.
Podria
però sí
ser.
Que m'he trobat amb dones lectores que m'han dit gràcies precisament en els clubs de lectura. Per diversos motius, però algunes sí que s'identifiquen molt amb protagonistes, no? Però d'altres amb frases. Diu, mira, m'ha consolat molt veure per escrit una remor interna que jo portava dins, una incomoditat que tenia dins, no sabia d'on venia, i en veure-ho escrit i mira, ho he reconegut, és això. A mi això que m'ho diguin també em consola molt, perquè també em sento menys sola en anar en aquest món, no? O també dones que, per exemple, dones mares amb 2, 3 fills, mares que han estat molt felices, que ho tornin a repetir, que s'estimen amb bogeria els seus fills, però que, per exemple, com en el cas de la novel·la de Boulder, que hi ha dues mares, una que viu amb moltes ganes i alegria i una altra que viu amb estranyesa i amb incomoditat, doncs mares d'aquestes que em diuen mira, jo tornaria a ser mare, m'estimo molt els meus fills, però també em reconec molt amb la mirada de la Boulder. Jo crec que la maternitat és polièdrica, no és ni una ni l'altra, no? Passa per molts dies, per molts estats, per molts moments i bé, doncs la mirada de la Boulder, aquesta que de vegades et jutja, que et mira amb estranyesa, que no t'acaba de reconèixer a tu mateixa com a mare, doncs també travessa la mirada de moltes lectores, i així m'ho han comentat. I bueno, em fa molt feliç que ho facin.
I per això també aquesta novel·la, en aquest cas Boulder, ha rebut tants i tants reconeixements i està tan ben valorat per la crítica. I al final tot té un sentit. Mira, Eva, ens queden pocs minuts, però preparant aquesta entrevista ens hem trobat amb algunes dades que avui volem compartir tant amb tu com amb els oients. En aquest cas, segons dades del Periódico d'Espanya de l'any 2021, un 62% de les publicacions literàries a Espanya són fetes a mans d'homes i un 38% a mans de dones. Quina anàlisi en fas d'aquestes dades?
Ui, jo sóc mal analista, crec que antigament encara era pitjor. Antigament, sí, sí. O sigui, si anem 10 anys enrere segurament era menys, no? I estem anant cap a una mena de vull pensar que anem cap a una mena de progressió i això es anirà igualant, però al capdavall jo m'he sentit molt ben acollida, per tot l'entorn literari m'ha estat relativament molt fàcil de publicar i espero que per qualsevol dona amb ganes d'escriure i publicar pugui ser així.
Per tant, creus que el món de la literatura es podria dir que és masclista o no?
Ostres, a mi les etiquetes no m'agraden gaire, crec que són molt útils a l'hora de parlar, i crec que sí, que poden, que tenen, fan el seu servei. Jo no ho he viscut així. Ja et dic, i com que estic molt en retirada del que són els mitjans, les xarxes, no estic enlloc, amb prou feines sabent-ho de les notícies, tampoc no et podria fer ara aquí una gran anàlisi de com està, quin és l'estat de la qüestió. Jo no hi penjaria aquesta etiqueta. Que ho ha pogut ser? Segurament sí, pel que he pogut llegir, sí, ara mateix no et sabria dir com està. Jo, en principi, no ho he viscut o no ho he sentit així. Però ara, això no vol dir que no hi hagi dones que et puguin explicar la seva experiència i dir ratifico que és així, podria ser.
Si continuem posant algunes dades sobre la taula, en aquest cas ens centrem en unes que va publicar l'Agència Espanyola de l'ISBN l'any 2021, on hi veiem que les autores dones només superen els homes en temàtiques com, per exemple, la infantil i la juvenil, llibres de text, i ara fa poc que han entrat a les publicacions de caire més científic i tècnic. Per què creus que només en aquest estil de publicacions sobresurten el nom de les autores?
Bueno, això potser també passava abans amb els estudis universitaris, no? Eren més magisteri, infermeria, això eren més de dones, no? Que això de tenir cura i aquest, el sector aquest més infantil i ara ja veiem que es va eixamplant i que fins i tot en alguns punts es va invertint, no? Doncs jo crec que estem aquí i a nivell de la literatura diria que està passant si fa no fa el mateix. Jo ara tenim grans escriptores el nom de les quals ressona moltíssim, que són dones, estan escrivint algunes joveníssimes i estan aquí, igual que els homes.
En el teu cas personal, com a professional, t'has sentit mai qüestionada o has sentit que t'han posat en dubte com a poeta i escriptora per ser dona? A tu t'ha passat això?
Jo no ho he sentit. No ho he sentit en mi mateix, eh? Ara bé, jo tinc una gran facilitat per ignorar... O sigui, no em sento mai atacada, si a mi em poden estar atacant.
Això és una sort,
I no, sí, és una gran sort, mentre per una ella em surt per l'altra, o fins i tot ho reinterpreto i ho veig com una cosa positiva. Llavors, si ha estat, no me n'he adonat.
Val, i creus que el teu estil, que jo crec, almenys m'atreveixo a dir que és clar, directe, sense tabús, no?, a l'hora de parlar, per exemple, del desig sexual d'una dona, ha arribat a molestar? O a la línia del que deies, t'és igual si tu...
A veure, a mi m'és igual si molesta o no molesta. És a dir, són llibres que estan aquí, que els vulgui llegir bé i qui no, que no els llegeixi. Sé de persones que han... Perquè ho han comentat en clubs de lectura, doncs, dones que s'han vist potser tan reflectides en un personatge que els ha incomodat i han hagut de deixar la lectura, aplaçar-la o no, deixar-la definitivament, no? Però no, a mi que molesti o no molesti, a mi, de fet, no em molesta que molesti, perquè que remogui, no?, que la literatura
susciti... I és això, no?, una mica?
De fet, si et molesta, vés a mirar què et molesta. Fixa-t'hi, perquè segurament diuen allò que molesta pot ser que estigui en tu, no?, que estigui per excés o per defecte.
Eva, ara que el teu tríptic acabat, clar, nosaltres ens preguntem i ara què? O sigui, has pensat seguir el teu camí per la narrativa?
Sí, de fet acabo d'acabar la propera novel·la que ja és apareix fora del tríptic, una novel·la en principi independent, i bé, estem en el procés d'edició amb la Maria Boigues i doncs clar, gaudint-lo moltíssim també, és molt important aquest procés, no? Hi ha el fet d'escriure en solitari, no? Però després hi ha tot aquest rellegir juntament amb l'editora, i això és molt bonic de fer. Estic aquí en aquesta mena de lluna de mel.
Ens pots fer 5 cèntims d'aquesta nova novel·la o encara no?
Mira, poqueta cosa, eh? També és una dona que parla en primera persona, però és una novel·la on alguns dels fils del tríptic els he volgut deixar fora. Maternitat, sexualitat, he volgut que quedessin a fora. Ara bé, el tema de la intempèrie, de viure en aquest món, que sembla que sigui tan acollidor, no?, aquesta societat, que ens hagi de sostenir, però que en realitat jo bé, sento que hi ha molta gent que en queda exclosa, que no deixa de ser una gran intempèrie, això sí que hi és present.
Hi ha data de publicació?
No, encara no.
Ja per acabar, que ens queda minut i mig, què els diries a totes aquelles nenes, noies, dones que ens estiguin escoltant i que no gosen ensenyar allò que escriuen perquè, per exemple, els hi fa por seguir un camí com el teu? Allò que diuen, la por al que diran, no?
No, clar, jo mai he pretès seguir un camí. Jo he escrit perquè era una cosa que m'apassionava i ho vaig començar a ensenyar, i ara grandeta, no? Si escriure t'apassiona, tu escriu i oblida't de l'objectiu. Tu escriu i la vida ja et portarà. I si creus que has d'ensenyar-ho, sense cap mena de por, s'ensenya, i tant.
Doncs amb aquest missatge ens quedem d'Eva Baltasar, poeta i escriptora, finalista, recordem, dels Premis Booker Prize 2023, amb la seva novel·la Boulder, que forma part d'aquest tríptic que hi ha 3 novel·les. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta nova edició d'On són les dones, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.